Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Hola, què tal, Candela? Bona tarda, senyores, senyors. I com sempre, gràcies per estar aquí a la segona part del Passeu sense trucar.
Sí, senyor. I... avui, per començar, anirem uns quants anys endarrere. Mm-hmm. Tants com fins a arribar al 1933... perquè als Estats Units es va estrenar un programa de ràdio de western, i que es deia El Llanero Solitario. The Lone Ranger.
Sí, després va venir la sèrie de televisió.
Clar.
I també les pel·lícules, que se'n van fer vàries, Sí, sí. L'última, crec que un dels protagonistes era Johnny Depp. No hi havia per on agafar la pel·lícula. Ja t'ho ben asseguro, no hi havia per on agafar la pel·lícula. Bueno. 1, 2, 3, 4.
It's been a hard day's night. I ara anem dalt d'un terrat, el sí. 1969.
Sí, allà amb el Buenafuente.
No. El terrat on hi havia l'edifici d'Apple Records, sí. A Londres.
Exacte. Allà la banda britànica, els Beatles, van tocar el seu darrer concert, que, a més, va ser suspès per la policia.
Sí. I ara anem al 1997. Potser molts de vosaltres us vindrà a la memòria que va néixer la televisió digital, en aquest cas a Espanya, però que també aquí es podia contractar, suposo, no ho sé.
No hi era.
La presentació oficial del canal Satélite Digital.
Correcte, correcte, tal dia com avui. Ai, senyor, quins records.
Sí, bé, sí, sí.
Pel que fa, anirem molt ràpid les audiències. Ahir va ser per l'Hormiguero, amb Antonio Resines, 1.769.000 espectadors. Segon, La Revuelta, per Diego González, Rivas i Nia, 1.754.000 espectadors. Números baixos, si es té en compte, doncs, el que és l'habitual, però clar...
És que hi havia tant de futbol, hi havia tanta Champions.
Doncs, va restar,
clar, audiència.
I el tercer programa més vist, La Isla de les Tentaciones, amb 1.437.000 espectadors.
I anem a veure com queden els matins de Telecinco a partir del proper dilluns.
Sí, perquè Candela, ahir es va acomiadar...
l'Ana Rosa Quintana de la tarda.
Correcto.
De Tardear.
Exacte.
Amb...
però que tampoc li va anar massa bé,
Tampoc li va anar massa bé,
No.
Porta més d'un mes seguit sense arribar al 10% de quota de pantalla.
Ah, sí.
Ahir, 8,6, 726.000 espectadors. I el que dèiem, com quedaran els matins de Telecinco a partir de la setmana que ve... doncs, si us interessa, jo us recomano sempre escoltar la ràdio. Però vaja, de 8 a 9 del matí, La Mirada Crítica amb l'Anna Terradillos. De les 9 fins a 1:15, el programa de AR, de Ana Rosa Quintana, clar. I d'un, ahir ho dèiem, d'un 1:15 fins les 3, Vamos a ver amb el Joaquim Prat.
Correcte. I per acabar, deixa'm que els hi digui a tots els amics i amigues interessats i sobretot si segueixen tot aquest festival d'Eurovisió, en aquest cas Benidorm Fest, doncs que avui hi ha la segona part, la segona semifinal.
El final és... del dissabte, dia 1.
Ah, exacte. Mm-hmm. Bueno, doncs avui, de 22:45, passada la 1, doncs aquesta segona semifinal a la primera de Televisió Espanyola.
Carla Frigo, Celine Mangel, De Teresa, Henry Semler, J. Cabello, Mawot, Melo Amana i Melody són els candidats i candidates que doncs, opten a ser els representants del proper Festival d'Eurovisió per Espanya.
Deixa'm que et pregunti una cosa. Aquest Melody és aquest...
És la Melody, no és la crema catalana.
Ah, anava a dir, és el licor de crema catalana?
No.
Vale.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, el passeu sense trucar. Moment de saludar, com sempre, la Laura de Llarès. Hola, què tal? Com estàs, Laura? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Molt bé. Recordem que la Laura la tenim ja instal·lada.
Sí, senyor.
Amb tot. Perquè, esclar, vull dir, els que també heu començat un negoci o us heu posat per vosaltres, ja sabeu, doncs, tot el tema dels papers, que trobar un lloc, vull dir, que tampoc és fàcil, eh?
Ens posen a prova.
Oh, ostres, sí.
Ens posen a prova.
Però masses
quan
mesos.
Quan comencem ja venim cansats.
Mare de Déu, doncs això, que la teniu a la parròquia d'en Camp, a l'avinguda François Mitterrand, eh?
Al número 9.
Allà amb un coworking, veritat?
Al centre Quinos estem.
Al centre Quinos, molt bé.
Ja dic que ho podeu fer tot.
Al
mateix temps, eh?
Clar, clar que sí, sí, perquè allà també hi ha un laboratori d'analítiques, no, em sembla?
Sí, encara no està operatiu, però sí que tenim operatius als físios.
Molt bé.
Fa temps, ells. Sí, sí.
Molt bé. Sí. Doncs vinga, moment de posar sobre la taula un nou tema i a veure si us hi sentiu una miqueta només, eh? Perquè abans parlàvem a micro tancat amb la Laura, que jo deia, em sembla que en tinc algun d'aquests símptomes. El que va malament és quan ja se't mengen aquests símptomes. Estem parlant del TOC, o dels TOCs.
Són els trastorns obsessius compulsius.
Sí.
S'han ficat molt de moda,
sí.
Són molt famosos, no? Tinc un TOC, tinc... Però realment poca gent, quan els hi preguntes, bueno, però per què creus que tens un TOC? Et donen respostes que coincideixin, no?
Clar.
Amb el que seria. És una problemàtica psicològica que es generarà a través d'obsessions que va provocaran malestar. Provocaran ansietat, provocaran nerviosisme, i per calmar aquesta ansietat o aquest nerviosisme que jo tinc, el que duré a terme són conductes compulsives. Es poden entendre les conductes compulsives com a rituals, com a conductes que seran repetitives. Un exemple són la repetició de paraules, comptar matrícules, encendre la llum, equips cops, no?
Sí.
Doncs tot això serien el que ja podríem catalogar com a conductes compulsives. Avui explicarem una miqueta com funciona aquest trastorn, no? Com es genera, però per tal de poder-ho explicar bé ens hem d'aturar una miqueta i parlar del que són els pensaments intrusius, perquè el TOC inicia pràcticament sempre amb un pensament intrusiu. Són pensaments automàtics,
sí.
A vegades són imatges, no? Generalment es relacionen amb contingut negatiu. Són completament normals, tothom en té, això sí que podem dir que són comunes a l'ésser humà, no? I es deuen a associacions aleatòries. Vosaltres sabeu que el nostre cervell doncs és com un ordinador gegant que processa un munt d'informació alhora. Però, a diferència d'un ordinador, bueno, tot i que els ordinadors també fallen, però el nostre cervell doncs, és més vulnerable i pot fer errors a l'hora de dur a terme aquest processament. Quan els farà aquests errors? Sobretot en temporades d'estrès. Quan estic estressat, el meu cervell no té tots els recursos per funcionar correctament i és més probable que tinguin lloc aquests errors, no? Aquests pensaments, quines característiques tenen sempre? Doncs primer, que són involuntaris, que són recurrents, apareixen de forma sobtada, sense que la persona els hagi buscat. No són desitjats, sinó tot el contrari, seran molestos, seran estranys, són incontrolables, i això és important, perquè la majoria de les vegades ens trobem amb que volem controlar aquest pensament, no ho arribem a fer, i ens sentim fins i tot culpables de tenir aquest tipus de pensament quan realment se'ns escapa de les mans. I tenen contingut angoixant. És un contingut generalment relacionat amb temes que són tabús, amb conceptes que són immorals, insostenibles, i a més d'això, entraran sempre en conflicte amb els nostres valors i amb les nostres creences, és a dir, que són bastant molestos.
Anava a dir una cosa. Em sembla que sembla que estiguin com de moda. Jo crec que es mal anomena. Perquè jo em referia...
Es mal anomena, correcte.
Que sí, perquè
correcte.
Jo, per exemple, dius, tinc TOC perquè sempre, moltes vegades tiro enrere per veure si he tancat, però jo sé que he tancat, però si no vaig a veure si he tancat la porta, em sentiré malament. Això Pau, que m'has explicat, no té res a veure.
No, no té res a veure. Veus? Perquè sí que tenim un toc, de, que és el toc per verificació, no? Mm. Que és aquesta necessitat compulsiva d'anar a verificar. Què passa? Que, per exemple, tu sortiràs de casa i diràs, ostres, ara no sé si he tancat el gas. Mm. Perquè és una conducta que normalment fas de manera automàtica, igual que tancar el cotxe.
Sí, sí.
Bé, doncs, aniràs, ho comprovaràs una vegada i marxaràs tranquil·la. En el cas del TOC, aquest pensament de si he tancat el gas anirà molt més lluny perquè s'acabarà convertint en obsessió. Quan es converteix en obsessió és quan no puc deixar de pensar si he tancat o no el gas. Yeah. I és més, com que li dono força, encara vaig més enllà i busco quines conseqüències podria portar això i arribo a conclusions brutals.
Un incendi, no? Clar, un incendi.
Fins i tot, doncs, provocarà un incendi, seré culpable de la mort de tots els meus veïns de l'edifici, em tancaran a la presó.
Ui.
Realment vaig molt lluny en el pensament.
Clar. Sí.
I aleshores sí que verificaré que he tancat el gas, però no ho verificaré un cop. Mm. Poden ser 10, poden ser 20 vegades. Hi ha casos en què les persones estan arribant a la seva feina i tornaran enrere per comprovar si realment la clau del gas està tancada. Encara que ho hagin verificat 10 vegades, sí. Sortint de casa. I aquí és on entrem en allò que anomeno sempre, que us dic sempre, quan la persona deixa de ser funcional. Evidentment, aquesta persona és impossible que pugui arribar a l'hora a la seva feina. És més, tenim persones que han de sortir dels seus llocs de feina, abandonar els seus llocs de feina per anar a comprovar alguna cosa. Aquí és on ja podem dir que tenim un problema, no?
Clar, és un malviure, això, però...
Clar, és invivible, de fet. És invivible i les persones que el pateixen és el que ens comenten, no? Que entren en guerra amb la seva pròpia ment. Et diuen, no, si jo l'enemic no el tinc a fora. L'enemic el tinc a dintre.
Al cap, no?
Arriben
no,
a manifestar això i és realment perquè és invivible.
Sí, sí.
I aleshores tot això comença... I hem de tenir clar i hem de poder explicar com a professionals per què succeeix això, perquè entendre el procés ja alleugereix moltíssim la problemàtica. No la solucionarà, però sí que ja entendre el que ens està passant ens alleugereix molt, perquè aquí hi ha la sensació profunda de m'estic tornant boig. Mm. Perquè això també t'ho comenten.
Clar.
És que jo estic com una cabra, perquè jo faig unes coses que no són normals. Bueno, escolta, anem a parlar-ne d'això, no?
Clar.
No són normals sempre i quan no hi hagin aquestes circumstàncies, perquè dintre d'aquestes circumstàncies i quan entenem el funcionament d'aquesta problemàtica, el més normal del món és que et trobis així, no? Aleshores, com us comentava, tot això comença per un pensament intrusiu, que el pensament intrusiu és comú, el tenim tots,
sí.
No? I exemples d'aquests tipus de pensament serien i si em faig mal a mi mateix o a un altre? I si no he tancat bé la porta de casa i m'entren a robar? Podria provocar una pandèmia, perquè, clar, m'he rentat malament les mans o no me les he rentat i puc anar contaminant tot això. I aquest tipus de pensaments van venint, però la majoria de les persones el que farem és passar. Mm. Diem, va, no passa res, que exagerada que sóc, no? Què passa? Que hi ha algunes persones que sí hi donaran importància. I quan hi donen importància entrem dintre d'aquest bucle que et comentava, no? Anem molt més lluny i podem arribar a conclusions completament esbiaixades, no?
Total.
Aleshores, sí que és veritat que hi ha diversos tipus de TOC. Tenim el TOC per verificació, que ara en parlàvem amb tu, Candela, però també tenim el TOC de neteja, on tindrem persones que es passaran, doncs, potser 6 hores al dia, que és molt, netejant casa seva, no? Que fins i tot t'arriben a fer zones brutes i zones netes a dintre de casa, no? I que quan tu entres dius, però si tot això són zones netes, no, netíssimes, no?
Ja, clar.
Que tant de bo tingués jo casa meva així de neta, no? No, però és perquè veieu una miqueta el temps que arriba a aclaparar, no? Aleshores, quin és el funcionament? Doncs tenim aquest pensament intrusiu que ens apareix. Per exemple, podem estar esperant el tren per anar a fer algunes gestions i estem mirant la via. Vosaltres sabeu, no sé si us passa, però a mi com a mínim em passa que les vies del tren tenen com un component hipnòtic que et té allà enganxat i no pots deixar de mirar-ho, no?
Sí.
I aleshores, de cop i volta, pot passar que pensis, mira, ara saltaré.
Ai, sí.
Mira, així. I tu, en aquest pensament, pots donar-li força o no donar-li. En el cas del TOC, sabem segur que donarem força en aquest pensament. I passem ja a construir el bucle mental, a rumiar, no? Comencem a preguntar-nos per què hem tingut aquesta mena de pensaments. Mm. Si tinc així, si penso això, és que dec tenir algun tipus de problema, potser és que no sóc suficientment feliç. I arribem, anem desgranant fins a arribar al punt on comencem a dubtar de si seríem capaços de saltar o no. Uf. Jo seria capaç de fer-me mal.
Estic cuixant, eh?
Clar. Perquè si sóc capaç de fer-me mal a mi mateix, vol dir que també sóc capaç de fer-me mal als altres,
no? Sí, sí.
I comencem a arribar a totes aquestes preguntes. I tu mateixa ho has dit, és angoixant. Mm. Perquè quan ja comencem a plantejar-nos això, el que tenim a darrere és un malestar significatiu que ha anat creixent, no? Mm-hmm. Per què passa això? Perquè hi ha una tendència molt marcada en la gent amb ansietat, no només amb el TOC, sinó amb altres problemàtiques, a fusionar-se amb el pensament. És a dir, perdem aquesta capacitat de diferenciar el que és un pensament del que és l'acció. I faig el mateix mal quan penso em fer mal amb algú que quan ho faig. Fixeu-vos. I quan arribo amb això, puc arribar a conclusions com que sóc un perill per a mi mateix i per als altres. Mm-hmm. I aleshores tenim aquest nerviosisme, aquesta ansietat que ha anat creixent, 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 i de cop i volta trobem una conducta que la lleugereix. Com, per exemple, en el cas que posàvem ara de les vies del tren, sabeu que algunes parets de metro, sobretot les més antigues, tenen rajoles?
Sí.
Doncs algú podria començar a comptar rajoles i adonar-se'n de que l'ansietat disminueix. Uh-huh. I ja no estic pensant en la via del tren perquè estic comptant rajoles. Uh-huh. I aquí tenim un engranatge, una trampa que és mortal. Per què? Perquè això és el que nosaltres anomenem el reforçament negatiu. El reforçament negatiu seran totes aquestes conductes que quan jo les duc a terme, l'ansietat disminueix. I per tant, en el mateix moment en què les estic fent, ja m'estic sentint bé. Però, a la llarga, això és una arma de doble fil, perquè el que farà és que jo tingui més tendència a dur aquestes conductes, no? Si a mi comptar les rajoles del metro em funciona per deixar de sentir ansietat,
ja
hi serem. Doncs és molt probable que la propera vegada que vagi a buscar el metro comenci a comptar les rajoles ja des de l'escala mecànica, no? Uh-huh. Com veieu, què passa? Que quan jo faig això no m'acostumo al pensament intrusiu que hem dit que és normal i sabem que tornarà a aparèixer. De fet, totes aquestes persones que pateixen ansietat, una cosa que tenim en comú, i em poso dintre perquè jo també tinc aquesta tendència, la cosa que tenim en comú, la gent que tenim ansietat, és estar hipervigilants, hiperalerta de tot el que pot envoltar-nos. Per què? Perquè entenem el món com un perill constant. Aleshores, com més alerta estic, doncs més pensaments intrusius poden venir. Per què? Perquè estic generant estrès. I hem dit que la ment amb l'estrès processa la informació, però de forma errònia, a vegades. Per tant, aquest augment dels pensaments intrusius, sobretot quan jo no m'hi he habituat i quan sempre els hi faig cas, ja veieu que pot generalitzar-se la situació que comentàvem ara del metro a altres situacions. Poden ser les vies del tramvia, però pot ser també la carretera, o pot ser també el fet d'anar amb autobús. Podem anar generalitzant això. Si agafem com a costum de fer una conducta compulsiva, ja estaríem entrant a dintre del que seria un TOC, un trastorn obsessiu compulsiu.
Sí, sí,
i aquest és l'engranatge, explicat així de forma molt ràpida, perquè tenim els minuts que tenim, però aquest és l'engranatge de com funcionen aquests trastorns. No? Mm. Quina és la part positiva? Perquè molta gent el que et diu és d'aquí se'n surt. Perquè és un trastorn que desespera moltíssim, perquè et fa perdre molta estona. Les conductes compulsives que comencen sent un ritual petit acaben convertint-se, doncs, amb el que parlàvem, Candela, de conductes que ocupen molt temps i que deixen funcionar molt poc a la persona.
És veritat.
Perquè cada cop tinc menys temps per fer el que he de fer, perquè he de complir amb les conductes compulsives.
Sí, sí, sí,
no?
Sí.
Aleshores, sí que se'n surt d'aquí. Genera molta desesperació, però se'n pot sortir. La bona notícia és que estem parlant de conducta compulsiva. Per tant, qui diu conducta diu acció i qui diu acció diu que jo puc controlar la meva acció. Aleshores, aquí sí que amb tractaments certament no són curts i certament no són fàcils, però sí que s'arriba a gestionar molt bé aquesta problemàtica, no? Que és possible que una persona que hagi patit TOC sempre i sigui vulnerable, evidentment, com la persona que té la tendència a tenir sobrepès, perquè el seu cos doncs, funciona de manera que acumula més greix del que marcaria la norma, entre cometes, no? Sí. I sempre haurà de vigilar una miqueta més el que menja o haurà de vigilar una miqueta més les calories que vagi cremant. Doncs en el cas del TOC serà exactament igual, no? Uh-huh. Sabem que quan tinguem èpoques d'estrès haurem d'estar molt més atents a no caure en aquests engranatges. Però què passa? Que quan comencem un procés terapèutic, el que estem fent és armar una maleta amb les eines necessàries per poder conviure amb aquesta problemàtica. Jo no parlo tant d'eliminar-la, sinó de conviure-hi. Per què? Perquè quan ens posem al cap que la eliminem, si ens torna a venir, això es pot viure ràpidament com un fracàs,
és
no?
És un fracàs, clar.
I quan tenim aquest fracàs, ja tornarem a entrar dintre d'una espiral negativa, no? Mm-hmm. Aleshores, sí que és cert que hi ha persones que tenim certa tendència més marcada cap a l'ansietat, i la clau de l'èxit és aprendre a conviure, aprendre a gestionar-la, no? I en el cas del TOC, aprendre què és, quin és l'element de perillositat, l'element que pot fer que la balança se m'escapi una miqueta més cap a un costat que cap a un altre, no? Que en aquest cas són claríssimament dos elements, les conductes compulsives per una banda i els pensaments intrusius per l'altra, no? Aleshores, com treballarem això des de la teràpia? Doncs fent un treball exhaustiu sobre la part cognitiva, sobre la part de pensaments, sobre on diposito la força i com entreno la meva ment perquè cada cop doncs, tingui un filtre més positiu i menys negatiu, no? Com interpretar el món de forma menys perillosa, i de l'altra banda sobre la part conductual, no? Resistint-nos a la temptació de dur a terme aquestes conductes. Aquest és el tractament a grosso modo, que duríem a terme amb els TOCs. Però sí que se surt d'aquí, sí que s'arriba a una vida molt més funcional, molt més tranquil·la, ja, evidentment.
Ja. Sembla estrany, no?, que és com una invasió d'aquests pensaments. Dius, ostres, d'on surten? Si jo no vull pensar en això, però en sec, pum, te ve al cap, no?
Hi ha molts estudis sobre els pensaments intrusius, no?, sobre per què succeeixen. I com et dic, són coses que tenim tots, no?
Sí,
són coses
sí.
Completament normals. No tenen un únic factor, sinó que a vegades és pues, per èpoques més estressants el nostre cervell funciona una miqueta pitjor i va associant coses que no tenen res a veure, no?
Uh-huh.
I el cervell és molt simbòlic. Aleshores se'n va cap a simbologia. Després hi ha un altre element que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és que allò al que tu resisteixes persisteix. És a dir, que com menys intento pensar en una cosa,
més
que m'està angoixant,
no?
Més hi penso. I, de fet, quan intento evitar-ho, si us hi pareu a pensar, ja ho estic pensant. No?
Sí, clar,
és com buscar les claus. Quan perds les claus i t'atxones a buscar-les, les claus no apareixen. Mm. Arriba un moment on, quan tu ja abandones, dius, bueno, és igual, ja picaré la porta, saps?
Sí.
Llavors apareixen.
Sí.
Doncs
veritat.
Amb el pensament intrusiu passa una miqueta igual.
Bloqueges,
quan intentem...
Et bloqueges.
Exacte. Quan intentem deixar de pensar-hi, pam, i tornem a caure de quatre potes, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, en el fons, ens estem resistint. I això també és un element que succeeix. Després també s'han descrit alteracions a nivell neurobiològic, a nivell de dopamina, de serotonina i de glutamat, que és el principal aliment del nostre cervell. Sabem que hi ha alteracions en aquestes vies, que poden facilitar l'aparició més freqüent d'aquests pensaments, no?
Uh-huh.
Però no podem descriure una única causa, com en la majoria de problemes psicològics, no hi ha una única causa, i això, que sembla una mala notícia, Candela, en realitat és molt bo, perquè si tinguéssim una única causa i si estéssim parlant ja de malalties genètiques, no?, que saps que sí o sí t'acabaran passant, clar, és molt més difícil, no?, dur a terme un tractament. En canvi, en aquest cas, com que hi ha múltiples factors, sempre podem anar trampejant i anar trobant tractaments que ens permetin conviure-hi.
El TOC, trastorn obsessiu compulsiu. Mm-hmm. A veure, això que dèiem al començament, potser se mal anomena, que ara, escoltant la Laura, heu vist que no és TOC això que a vegades us passa?
No,
doncs,
perquè seria, ja ho hem comentat,
clar,
seria invivible.
Clar, per això mateix. Ens hem de posar en mans de les professionals com la Laura de Llarès, que és psicòloga aquí a la parròquia d'en Camp. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
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 Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
El nostre convidat musical avui serà Phil Collins, perquè fa anys, en fa 74 ja, eh?
Sí, va néixer el 30 de gener del 1951, aquest músic britànic de la famosíssima banda Genesis. Però amb una llarga i exitosa trajectòria en solitari.
Tornem demà, que ja és divendres. Divendres i acabem més, eh? 31.
Adéu-siau.